pluja de míssils iranians contra Israel pot haver fet canviar aquesta tarda de manera abrupta la situació al Pròxim Orient. La cúpula defensiva israeliana s'ha mostrat molt efectiva i ha interceptat desenes i desenes de projectils. Tot i així, encara és aviat per dir si hi ha hagut algun impacte en alguna ciutat o si fragments de projectils poden haver fet mal també. Però sigui quina sigui l'avaluació dels danys i de les víctimes mortals, la situació és greu. Israel i els Estats Units havien advertit que hi hauria conseqüències si l'Iran atacava Tel Aviv. El risc d'escalada a conflicte regional ja ha arribat, ja és aquí. Israel ja lluita a Palestina. Aquest matí ha anunciat la invasió terrestre del Líban i ara promet respondre als míssils que avui ha llançat l'altra potència de la zona, l'Iran. De seguida connectarem amb Israel, el Líban i els Estats Units i buscarem entendre el que està passant i el que pot passar a partir d'ara amb veus expertes.
Catalunya nit.
Des d'ara i fins a la mitjanit estarem molt centrats en el Pròxim Orient, però buscarem també temps per explicar altres notícies destacades a aquesta hora. Sabrem, per exemple, com ha anat la tornada a casa per als passatgers que habitualment es mouen en tren a les comarques de Tarragona. En el primer dia del tall per obres, el servei de Rodalies entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders. I avui és el dia de la gent gran.
Creiem en una societat on es pugui arribar a gaudir plenament de l'envelliment. Envellir no és redolent, és bo.
El govern ha anunciat la creació de la Direcció General de la Gent Gran, una capa de la població que cada vegada és més àmplia. Aquesta nit els Estats Units tornen a estar pendents d'un debat. En parlarem amb Francesc Garriga. Trump ja va advertir que no es volia confrontar més amb Kamala Harris, però d'aquí unes hores seran els aspirants a vicepresidents Tim Walz i J.D. Vance els que intentaran influir en l'opinió dels nord-americans. Aquí a Catalunya, el termòmetre del que pensen els catalans el posa el Centre d'Estudis d'Opinió. Amb el canvi de govern, l'ha passat a dirigir Joan Rodríguez Teruel. I conversarem a la segona hora. Claudia Sheinbaum ja és oficialment la primera dona presidenta de Mèxic. A la cerimònia d'investidura hi havia molts mandataris internacionals, però cap representant d'Espanya. Posarem context al conflicte entre aquests dos països.
I de sobte, un incendi. Tot el que us envolta comença a cremar.
No, estimo la meva família.
Els creadors de la Casa en Flames estan on fire, tan contents amb la rebuda de la pel·lícula que s'estan plantejant fer-ne una seqüela, La Casa en Cendres. El Barça està jugant en partit de Lliga de Campions contra els Young Boys. El podeu sentir ara mateix a Catalunya Ràdio, a la TDT. Aquí al Catalunya Nit us anirem informant dels gols i les accions més destacades dels dos equips. Són les 10 i 4 minuts, ets a Catalunya Informació. Jo de tu em quedaria.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
És un d'aquells moments que pot significar un abans i un després en el ja molt complicat escenari al Pròxim Orient. L'Iran ha llançat l'atac més gran de la seva història contra Israel, amb una onada de gairebé 200 míssils balístics, la majoria dels quals han estat interceptats, tot i que podria ser que altres hagin acabat impactant sobre el terreny. Hi hauria una víctima mortal. Les autoritats de l'Iran han assegurat que aquest atac és una resposta pels assassinats dels líders de Hezbollah i de Hamas. Per tant, anem ara cap a Israel i tenim allà, a Haifa en concret, la nostra corresponsal, la Roser Oliver Olivella.
Si l'atac ha començat a 8:15 del vespre, hora israeliana, una hora menys a Catalunya. Les alarmes antiaèries s'han disparat a gairebé tot el país. Nosaltres som a Haifa, al nord d'Israel, on no s'han activat les sirenes, però hem pogut veure perfectament com una dotzena de míssils balístics, potser 15, passaven, creuaven el cel per sobre dels nostres caps en direcció cap al sud. Un parell dels que han vist han estat interceptats per les defenses antiaèries. L'exèrcit ha demanat de seguida a la població que anés cap als refugis fins a nou avís, però al cap d'una hora ja els ha avisat que l'atac havia acabat i que podien sortir. Hi ha hagut impactes de projectils a l'àrea de Tel Aviv, al sud del país, i també a Cisjordània, on un palestí de Jericó ha resultat mort per l'impacte de la metralla. Un edifici al nord de Tel Aviv ha rebut l'impacte directe d'un d'aquests míssils. Fonts periodístiques israelianes diuen que l'atac s'ha fet amb uns amb 180 míssils, però en canvi la premsa iraniana diu que haurien estat el doble. La Guàrdia Revolucionària de l'Iran ha dit que l'atac és la resposta a l'assassinat del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, i del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah. L'objectiu, diu, eren 3 bases militars a prop de Tel Aviv. Al país persa, molta gent ha sortit al carrer a celebrar-ho quan ha sabut de l'atac. Mentre ha durat, s'ha tancat tot l'espai aeri israelià, però a hores d'ara ja torna a ser obert. El Gabinet de Seguretat d'Israel s'ha reunit d'emergència, d'urgència, per avaluar la situació.
Moltes gràcies a Roser Oliver Olivella. Si hi hagués novetats aquí a Israel de qualsevol cosa que estigui passant important d'aquí fins a la mitjanit, tornaríem a connectar-hi. L'altre punt important ara mateix són els Estats Units, que han donat suport a Israel per neutralitzar els míssils iranians llançats contra Tel Aviv, Jerusalem i altres ciutats del país. El president Joe Biden s'ha reunit d'urgència a la Casa Blanca per avaluar la situació. Per això connectem ara amb Francesc Garriga. Bona nit.
Hola, bona nit.
Francesc, Washington dona ple suport a Israel, malgrat que aquests dies el sentíem a les Nacions Unides, discursos demanant aquell alto el foc, de moment, el que ha passat avui, al costat absolutament d'Israel.
Sí, com que es tracta avui, en principi, de defensar-se, els Estats Units sempre han dit que estaran al costat d'Israel quan el toqui defensar-se de qualsevol atac exterior. Una altra cosa és ja quan Israel potser passa l'atac i és qui fa les incursions, no? Però, en tot cas, avui es tractava això, de repel·lir aquest atac i, primer, prudència, i segon, avaluació de danys. No ha volgut entrar a la Casa Blanca més que això en una compareixença de l'assessor del president Jake Sullivan, que compareixia a la Casa Blanca fa res, uns minuts.
Aquest atac sembla que no ha estat efectiu i ha estat neutralitzat, sobretot per la professionalitat de les Forces Armades d'Israel, però també per l'habilitat i la feina de l'exèrcit dels Estats Units. Hi ha un meticulós pla conjunt preparat abans de l'atac. In anticipation of the
attack. Aquest pla conjunt l'han coordinat in situ, des de la Casa Blanca, el president Joe Biden i la vicepresidenta Kamala Harris. S'han reunit a la Situation Room, és la sala que monitoritza esdeveniments bèl·lics, esdeveniments militars, i allà han coordinat aquesta resposta. Biden ha donat la instrucció al seu exèrcit d'ajudar a neutralitzar tots els míssils que es dirigissin cap a Israel. A més, també ha donat l'ordre confinar a tot el personal de les seves ambaixades fins a nova ordre. Aquest ordre ja s'ha aixecat. Els Estats Units reiteren que això ha de tenir conseqüències, però no especifica quines. En tot cas, el Pentàgon també ha confirmat que no hi ha hagut cap objectiu nord-americà afectat ni que fos l'objectiu d'aquests atacs.
Molt bé, doncs haurem de seguir molt bé també els moviments que faci els Estats Units, que ja havia advertit a l'Iran que no fes un atac d'aquestes característiques. Israel ha dit que respondrà, i ara el que cal veure quin serà el tipus de suport que pugui acabar donant als Estats Units a Israel, o si serien els, fins i tot en algun escenari, els propis militars nord-americans que acabarien intervenint. Encara és d'hora per dir-ho. T'agraïm molt, Francesc, aquesta primera connexió. Connectarem més tard amb tu de nou per parlar d'altres qüestions que també estan passant avui als Estats Units. Una abraçada, gràcies.
Fins ara.
Les 10 i 10, mentre els Estats Units fan costat a Israel i endureixen el discurs contra l'Iran, Europa fa una crida a la calma i urgeix un alto al foc. Brussel·les veu l'atac iranià amb míssils com una greu amenaça per a la seguretat regional. En té l'última hora des de la capital belga. Jordi Baró, el nostre corresponsal. Bona nit, Jordi.
Hola, bona nit. La Unió Europea ha trigat a contestar, ha respost fa menys de mitja hora i ho ha fet per boca del cap de la diplomàcia, Josep Borrell, amb un missatge de condemna ferma, però sobretot també amb un nou avís del risc d'una guerra regional. La Unió Europea creu que les onades d'atacs i represàlies dels últims dies estan alimentant una espiral de conflicte incontrolable i deia Josep Borrell en el seu missatge que cal un alto al foc immediat a la regió. Avui aquí a Brussel·les s'havien enviat un parell de missatges més sobre la situació al Pròxim Orient. Un ha estat aquesta tarda, abans de l'atac de l'Iran. La Unió Europea ha estat incapaç de consensuar una posició comuna de crítica a la intervenció d'Israel al Líban. No hi ha hagut, per tant, unanimitat dels 27 i ha estat per l'oposició de la República Txeca. I l'altre escenari, des d'on avui s'ha enviat un missatge sobre la situació al Pròxim Orient, ha estat a primera hora a l'OTAN. Avui, com sabeu, ha pres possessió el nou secretari general Mark Rutte, que expressava aquest matí preocupació, però que reafirmava que l'Aliança Atlàntica no té un rol específic en el conflicte al Pròxim Orient i deia que espera que les hostilitats acabin quan abans millor.
Doncs moltíssimes gràcies en directe, Jordi Baró, des de Brussel·les. Bona nit.
Adéu, bona nit.
Doncs hem passat per Israel, també pels Estats Units, per Brussel·les, però sens dubte un dels focus també importants del que està passant al Pròxim Orient, especialment des d'aquesta matinada, és la situació dramàtica que es viu al Líban amb els atacs israelians des de fa 10 dies, 1 milió de desplaçats interns i l'anunci d'incursions de tropes israelianes a la frontera sud i est del país. A Beirut s'ha celebrat el llançament de míssils contra Israel per part de l'Iran i ho han pogut comprovar els nostres enviats especials a Beirut, que són el José Antonio Rodríguez i la Maria Alba Gilabert. Maria Alba, bon dia. Ai, bona nit.
Bona nit. Gairebé sí. Bon dia, eh? Sí, ja ens falta poc.
Estem aquí anem donant unes voltes al rellotge que ja no sé ni on...
No, i aquí anem per d'endavant.
Per això ja no sabem ni on parem. Dèiem que s'ha celebrat amb sí, certa alegria aquests atacs de l'Iran contra Israel avui aquí a Beirut.
Sí, sí, tal com ens deia la Roser que havia passat a Iran, aquí també, aquí molts han rebut amb focs artificials fins i tot, l'atac a Israel, també han sortit al carrer per disparar trets a l'aire per celebrar-ho. Però, com se sol dir, l'alegria va per barris. Les celebracions, que eren bàsicament a zones xiites, es transformaven en preocupació a altres punts de la ciutat. Una noia, per exemple, ens deia que només vol que tot s'acabi. O aquest noi, que creu que això farà que les coses empitjorin.
Segur que ens tornaran a bombardejar. Encara que l'Iran els hagi atacat, a nosaltres ens continuaran bombardejant. Ja ho fan aquí, molt a prop.
Jo no estic contenta, perquè si els bombardegem, ells ens enviaran més bombes. Jo l'únic que vull és tornar a l'escola, com tothom.
En el que tots semblen estar d'acord és en que aquesta guerra serà llarga.
Ja veiem que celebracions puntuals per aquests míssils de l'Iran llançats contra Israel en alguns punts, en d'altres preocupació pel que puguin suposar, suposo també, d'escalada bèl·lica. No sé si hi ha notícies també d'aquesta anunciada invasió terrestre israeliana. En parlem des d'ahir a la nit, aquí a aquesta hora que semblava imminent. A la matinada Israel la confirmava. No sé si des del terreny se sap si és així o no, perquè hi havia avui informacions contradictòries al respecte.
Tot el dia han sigut contradictòries. Tant Hezbollah com les forces de l'ONU, com l'exèrcit libanès, l'última cosa que diuen és que no tenen constància de la presència de soldats israelians en territori libanès. La missió de l'ONU ha recordat que si això passa, seria una greu violació de la sobirania territorial libanesa.
Doncs moltíssimes gràcies. Una nit més, Maria Alba Gilabert i José Antonio Rodríguez des del Líban en directe quan ens acostem a 10:15 de la nit. Molt bona nit, Maria Alba.
Bona nit.
I aquí a l'estudi tenim Anaïta Nasir, que és politòloga catalano-iraniana especialitzada en relacions internacionals. Bona nit, Anaïta.
Hola, bona nit.
Sorpresa per l'atac avui d'aquestes desenes de míssils?
Bueno, l'Iran havia de donar una resposta, sobretot perquè han passat una sèrie de coses en aquests últims mesos i l'Iran, el règim iraní, anava dient que donaria una resposta, però que s'ho prendria en calma. Per tant, era com una crònica d'una situació anunciada, el que passa és que potser avui ha aprofitat la invasió terrestre del Líban per part de l'Israel per donar resposta.
Ho dèiem, les últimes setmanes i fins i tot mesos, des que el juliol van matar Hamas, el líder de Hamas, Ismail Haniyeh, en territori iranià, i va ser un atac d'Israel, que Iran, semblava que Israel buscava aquesta confrontació directa amb l'Iran.
Clar, l'Israel sempre ha tingut aquesta política de confrontació contra el seu enemic número 1 a la zona, que és l'Iran, el règim iranià, i per tant, durant tot aquest temps hi ha hagut com unes provocacions que semblava que el règim anava com intentant apaiguar una mica o intentar evitar que hi hagués una escalada, perquè ni en realitat, ni a l'Iran ni a l'Israel els interessa una guerra directa, la típica guerra, perquè no, ningú guanyaria perquè els seus interessos van per altres bandes. El règim iranià sap que no té la capacitat tecnològica ni militar per poder mantenir una guerra contra un exèrcit com l'israelià, que compta amb el suport dels Estats Units, i l'Israel ja té molts fronts oberts i no els podia mantenir a tots a la mateixa capacitat. Per tant, sí que és cert que entre ells hi ha aquesta dinàmica i aquesta retòrica de guerra, però sempre ha sigut amb uns equilibris. Sempre s'han enviat missils, però no ha matat mai a ningú. S'ha llançat a l'altra banda i ha arribat a alguna instal·lació. Però sí que és cert que Israel té uns tentacles i una capacitat d'haver-se infiltrat dintre del règim, que això és increïble, perquè va matar el Haniyeh en territori iranià. Per tant, ha superat quasi la ciència-ficció, no?
Sí, de fet, Israel el que sí que està demostrant és que està fent atacs sorprenents i que estan obtenint els objectius que buscàvem des d'aquests artilugis tecnològics que tenien, i avui hem vist com aquest escut antimíssils ha funcionat molt bé. De tota manera, l'Iran es pot imaginar que Israel respondrà, i Israel ja ha dit que respondria.
Clar, el règim iranià, sempre faig l'incís del règim, perquè l'Iran és un país i la seva població no vol la guerra.
Exacte.
Però el règim iranià, que també té tota la seva casuística, que potser també caldria parlar-ne, però sí que és cert que ells sempre donen aquesta resposta de anem a buscar en els principis de la revolució islàmica està el fet de destrossar i aniquilar l'estat d'Israel. Per tant, pel règim iranià és l'essència, no? La lluita contra l'estat d'Israel. Per altra banda, Israel sí que necessita tenir aquesta retòrica per poder defensar-se enfront de tota una zona en la qual no és benvingut com a estat per les seves polítiques d'assentaments o per la seva política. Per tant, el règim iranià era evident que havia de donar una resposta, perquè el règim iranià ha de mantenir la seva reputació de cara interna i també de cara als seus, entre cometes, aliats o proxis o l'eix de la resistència. Per tant, alguna cosa s'havia de fer, el que passa és que és cert que sabien que Israel, amb aquesta capacitat de la cúpula de ferro o la fletxa o tot el que tingués, era més una qüestió de jo demostro que puc fer, però sé que no puc arribar a tocar res.
Sempre es diu que les dues potències regionals són Israel i l'Iran, són les millors armades també. No sé si ara ja es pot parlar a partir del que hem vist avui de conflicte regional o no.
Jo no tinc la bola màgica, ni voldria... No crec que s'arribi a una escalada regional, perquè no hem d'oblidar que la zona també està a Turquia i està a Aràbia Saudí, que són altres dues potències regionals, a banda de Rússia a l'altra banda. Però sí que és cert que en aquests moments una escalada regional l'Iran no el podia sostenir d'aquesta manera, perquè el seu no sortirà... Sí, pot enviar uns missils i l'Israel segurament pot enviar altres missils, però no es pot fer una campanya estant a 2.000 quilòmetres i no hi ha l'escalada regional. I aquests països com Turquia, Aràbia Saudí o Rússia o inclús Xina tenen els seus propis interessos i dubto molt que en aquests moments es vulguin enfrascar en una situació d'escalada. I la resta de països, de moment, no han dit res o han mirat cap a una altra banda.
Hi ha el paper dels Estats Units, que sí que sembla molt al costat de Israel.
Però això ha sigut sempre la política dels Estats Units, ha sigut sempre donar suport a Israel d'una manera incondicional, independentment de totes les tropelies o totes les massacres que hagi pogut fer. Als Estats Units li interessa tenir una base com és Israel en el mig del cor d'una zona geoestratègicament tan important com pot ser la zona d'Orient Mitjà. Pensem que l'Iran és l'únic país del món que connecta dues zones riques en petroli i en gas, que és com el Golf Pèrsic i el Mar Caspi, i és l'únic país que seria eficient més normal enviar els oleoductes, i no es fa perquè és l'Iran. Per tant, és una zona molt delicada, que és veritat que sembla que hi hagi una por, una escalada, però segurament, i sempre ha passat, que sempre estem dient arribarà el llop, està arribant el llop, avui semblava que arribava, però segurament tornarà el llop a casa, perquè la tensió l'estiren fins a un límit, però sense mai trencar la corda.
Fins i tot hi havia aquell temps en què es parlava molt si l'Iran tenia o no arsenal nuclear o si estava enriquint urani, etc.
Clar, el règim iranià, en els temes dels pactes del pacte nuclear, el tema era que deia que tota la seva producció era per fins...
Per funcionar l'energia.
Sí, pacífics, que no hi havia intenció.
Exacte.
De... Però també sabem que l'Israel també juga amb aquesta ambigüetat de la nuclear, perquè sap que té els Estats Units darrere. L'Iran és cert que des que va sortir del pacte nuclear, bueno, que el va trencar el Trump el 2018, sí que és cert que l'Iran ha enriquit urani i sembla ser que potser ha arribat a tenir una quantitat d'urani important, però que fins que tingui la bomba és molt més complicat pensar-ho.
Li veus alguna sortida a tota aquesta situació tan complicada i que fa tant temps que s'arrossega i que sembla que anem repetint la història una i una altra vegada?
Ja m'agradaria tenir la solució, la bola màgica. El que crec és que ara hi ha un perill real de que dintre de l'Iran pugui passar alguna cosa, perquè al final el règim és com un zombi o un mort vivent que està com fent una fugida cap endavant. Segurament haver llançat aquests missils pot ser també una resposta a haver de donar una resposta internacionalment, però internament també hi ha faccions que entre elles el règim no és monolític, a dintre de l'Iran hi ha faccions. Aleshores, sembla ser que hi ha veus dels més conservadors o més durs de l'ala dura que està acusant el nou president, el Pezeshkian, o inclús a l'altre Rouhani, no el que ha mort a l'aerocòpter, a l'altre, dient que han sigut massa laxes o massa reformistes o massa moderats i que han portat en aquesta situació. L'Iran... Potser un dels perills actuals no és tant l'escalada regional, sinó el que pugui passar dintre de l'Iran, que es pot trencar el país, ja pot haver-hi una lluita de faccions de poder, o la pitjor dels escenaris seria potser una guerra civil.
Estàs analitzant la situació com a experta en relacions internacionals, però també hi tens família a l'Iran.
Clar, venia cap aquí i no aconseguia parlar amb la família. Normalment, des que va passar la mort de la Mahsa Amini, ens hem acostumat a que el règim talli les comunicacions. Ho fa expressament perquè la gent de l'Iran, entre ells, no es puguin comunicar, però sobretot perquè la gent de fora no pugui enviar notícies o que la gent de dintre pugui explicar el que està passant. I venia una mica atabalada perquè no aconseguia ni per LinkedIn, ni per Telegram, ni per Instagram, ja no sabia per on... Al final tot s'ha quedat en un tic, espero que demà o demà passat algú... No els està passant res a la població a l'Iran. Segurament la gent a l'Iran són 2 hores i mitja més, segurament estan dormint tranquil·lament, no hi ha més preocupació perquè estan tan acostumats. Fa 45 anys que estan en un règim dominats per una minoria clerical i militar, el cos de la Guàrdia Revolucionària, que tenen tants interessos militars, polítics, econòmics entre ells, que estan fent tot el possible per mantenir-se. Aleshores, la població, al final, està visquent sota un règim repressor que mata les dones, que no li té molt a la mà a l'hora de matar qualsevol dissidència. Per tant, al final, la població iraniana és com la doble víctima d'això. I realment, al final, en aquesta lògica de guerra internacional, la població seguirà un altre cop sent víctima d'aquesta situació.
I ningú els hi preguntarà o podran decidir tampoc clarament en unes eleccions si estan d'acord o no, per exemple, amb accions com les d'avui que tenia el suport d'Ali Khamenei.
I de fet, la majoria de població no se n'alegra d'aquesta situació. Els iranis, com tot arreu, volen pau, volen anar, com deia aquesta nena, volen anar a l'escola, volen, les dones volen ser lliures de decidir si portar un mocador o no, i el que es necessita ara mateix és que la comunitat internacional realment entri en la dinàmica de la cultura de la pau.
Doncs, Anaïta Nasir, ha estat un plaer tenir-te en un dia com avui aquí al Catalunya Nit. Moltíssimes gràcies per haver vingut.
Gràcies a vosaltres.
Doncs quan queden 5 minuts per 11:15 de la nit, volem afegir ara una altra veu per parlar de tot el que està passant al Pròxim Orient, en aquest cas centrar-nos en com està patint la població civil al Líban, i podem parlar amb la portaveu d'ACNUR a Espanya, Rosa Otero. Buenas noches, Rosa.
Buenas noches, Manel.
Hoy estábamos desde la madrugada de ayer, de hecho, muy pendientes de si había empezado o no esta invasión terrestre de Israel por el sur del Líbano, sin saber todavía si ha empezado o no. Lo que sí que ha empezado es desplazamiento de la población, de una población que ya estaba sufriendo mucho. ¿Cuál es la situación ahora mismo en Israel que habéis detectado en el Líbano que habéis detectado desde ACNUR?
Pues esto, después de estos 8 días que estamos viendo de ataques violentos sobre el Líbano, que son los peores que estamos viendo en los últimos años, en estos momentos hay más de 1 millón de personas que están en situación de necesidad humanitaria, que necesitan esa asistencia. Las poblaciones no paran de... la población se está desplazando porque casi toda la población del Líbano vive en los centros urbanos, que están siendo los que están sufriendo la mayoría de los ataques. Según los datos de la Organización de Migraciones, habría pues unas 350.000 personas desplazadas en este momento en el interior del país. Muchas de ellas ya, de hecho, se han tenido que desplazar en varias ocasiones, porque estos últimos 8 días son los más violentos, pero desde octubre de 2023... ya estamos viendo, ¿no?, cómo la población se ha tenido que desplazar y está buscando pues lugares seguros, que en este momento es muy complicado. Parece que ningún lugar puede ser seguro.
La ecuación no falla. Siempre que Israel ataca, dice que son ataques quirúrgicos, que buscan a los cabezas de determinadas facciones o milicianos, etcétera. ¿Habéis podido comprobar si esto es así?
El problema es que los ataques están llegando a centros urbanos, como te decía, y ahí la posibilidad de que fallezca gente, de que esté, pues es real. O sea, según el Ministerio de Salud Pública de Líbano, más de 1.000 personas ya han perdido la vida solo hasta el 27 de septiembre, y en estos últimos días sigue habiendo ataques, sigue habiendo fallecidos, sigue habiendo heridos. Lo que vemos incluso, porque no solo la población que se desplaza dentro del Líbano, sino que además muchos están viendo obligados, tanto refugiados sirios como libaneses, a cruzar la frontera hacia Siria tratando de llegar a un lugar seguro, un lugar que aún, digamos que todavía había una situación complicada en Siria, y tan desesperada está la población libanesa y los refugiados que están huyendo hacia allá. Ya van más de 100.000 personas que han cruzado la frontera, y los equipos están viendo pues gente que llega con heridas, gente que llega pues con necesidad de asistencia ya no solo humanitaria, sino también médica, porque han sido víctimas de esos ataques también.
Israel acostumbra decir, por ejemplo, vamos a entrar por el sur, si queréis estar seguros, abandonar las casas, o incluso si vivís cerca de posiciones que puedan tener milicianos de Hezbollah, apartaros porque no estáis seguros. Este ejemplo que nos ponías ahora de gente regresando de nuevo a Siria, creo que es muy ilustrador del miedo que puede haber ahora mismo por parte de mucha población en Beirut y en otros sitios del país. ¿Cómo puede ayudar ACNUR, que es la Agencia para los Refugiados de la ONU, sobre el terreno? ¿Qué acciones estáis llevando a cabo?
Pues una de las primeras necesidades que tiene la gente es buscar un refugio. La gente se está agolpando en las calles tratando de buscar un lugar seguro en el que pasar la noche, en el que refugiarse. Estamos ayudando a las autoridades a establecer esos lugares, pues muchos en escuelas, adaptando centros colectivos para que sean seguros para esa población. Estamos expandiendo la red también, que estábamos ya apoyando la red de hospitales, para poder atender a todas las comunidades, tanto libaneses como refugiados, todo ello en coordinación con el gobierno. La gente huye con lo opuesto. Estamos viendo que directamente salen de casa, lo que tratan es de salvar la vida y necesitan pues asistencia humanitaria básica, los artículos, lo típico de un, pues, botellas para coger agua, sartenes para cocinar, mantas, un colchón donde poder pasar la noche, lo más básico. Pero sobre todo ese, lo que estamos viendo que es lo más necesario en este momento son los refugios para poder pasar la noche, para poder estar seguros, la atención médica, los artículos de primera necesidad y la asistencia humanitaria en general. La verdad que la comunidad humanitaria se está volcando, pero también los recursos que tenemos, los recursos económicos, son muy limitados. Simplemente de la operación que teníamos en Líbano, apenas habíamos conseguido el 38% de los fondos y, a pesar de eso, estamos tratando de llegar a la población para prestar esa asistencia.
Pues seguro que lo agradecen y mucho, y nosotros le agradecemos que nos haya podido dedicar estos minutos aquí en el Catalunya Nit de Catalunya Radio. Muchísimas gracias, Rosa Otero, portavoz de ACNUR en ACNUR España en estas zonas tan complicadas. Un abrazo, buenas noches.
Un abrazo.
Passa un minut de 11:15. Des de l'estat espanyol, Pedro Sánchez ha condemnat l'atac de l'Iran contra Israel i ha demanat que s'aturi l'espiral de violència al Pròxim Orient. En una piulada, el president del govern espanyol també ha exigit un alto al foc al Líban i a Gaza i que es compleixi el dret internacional. En aquesta línia també s'ha pronunciat el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez.
Todos en estos momentos estamos llamados a ser muy conscientes de la extrema gravedad. El conflicto está cambiando de naturaleza, tanto en su extensión, que está convirtiéndose en regional, como involucrando a cada vez más países.
Són declaracions a la cadena SER. Álvarez també ja ha recordat que el govern espanyol recomana a tots els ciutadans espanyols que són al Líban que en marxin i que tenen un pla d'evacuació a punt per si calgués activar-lo.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
El matí ha sigut una experiència desastrosa, una altra vegada. Hem trigat una hora més.
I me demoré hasta las 3 en llegar a la universidad. Está fatal porque el tema del bus, había mucho desorden.
Bastant bé, m'ho esperava molt pitjor, la veritat.
Per a mi ha sigut bé, no tinc cap queixa, vull dir...
Estava mentalitzat ja, que tardaríem més. Ja ho tenia mentalitzat, però bé.
Balanços una mica per a tots els gustos. Hi ha hagut usuaris molestos, d'altres de satisfets, d'altres de mentalitzats, que la situació seria avui més complicada. És la cara i la creu de la primera jornada del tall per obres al servei de Rodalies entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders. Hi ha hagut menys usuaris del que és habitual i això s'ha notat sobretot a les carreteres d'entrada a Barcelona. Segons la companyia, no hi ha hagut incidències destacables, tret d'algun retard, i les queixes s'han centrat en l'allargament del trajecte i la falta d'informació. La previsió és que el tall duri fins al 2 de març. Estem parlant, per tant, de 5 mesos i recordem que afecta cada dia 15.000 usuaris. Anem a l'estació de Tarragona, un dels punts clau d'aquest dispositiu. Allà hi ha Ricard Boigues amb el suport tècnic de Xavi Espelt.
Doncs aquí torna la calma després de les corredisses de tot el dia, menys intens del que es preveia inicialment, perquè hi ha autocars que no anaven del tot plens, fet que demostra que alguns usuaris han triat el cotxe, com el Joan.
He anat en cotxe i ara he vingut a veure una mica com està el panorama, per si puc anar demà o no, perquè una cosa són els horaris que hem de complir la gent, llavors no podem fer ara la feina.
Encara que les connexions amb els autocars han funcionat, els retards amb el servei de Rodalies ha continuat i això ha indignat els usuaris cansats de les incidències que s'acumulen.
3 hores, des de la 5:15 hasta las 8 de la mañana, hasta Barcelona, de Vilaseca a Barcelona.
He agafat el tren de les 5:33 des de Reus, que ja hem arribat una hora tard, i els horaris van canviant sobre la marxa, de lo que hi ha a la pàgina web o les pantalles de la Renfe, et fiquen les parades antigues i no et fiquen les noves, supermal organitzat, i demà tornem-hi 3 dies la setmana.
Amb el servei alternatiu, el trajecte entre Tarragona i Barcelona és de més de 2 hores en el millor dels casos, i això durarà com a mínim 5 mesos.
Molt bé, doncs paciència i veurem si aquest primer dia és significatiu del que serà, si ha anat millor del que vindrà a continuació o pitjor, però en qualsevol cas, Carme Montero, bona nit.
Bona nit.
Quin és el balanç que fa Renfe d'aquesta primera jornada?
Doncs mira, es mostren moderadament satisfets, però reconeixen que cal fer millores al dispositiu alternatiu. L'aniran ajustant els pròxims dies en coordinació amb la Generalitat. De moment, han anunciat que milloraran l'accés i la senyalització les estacions i s'instal·laran nous equips de megafonia per oferir informació més clara als usuaris. En canvi, des de la plataforma Dignitat a les Vies, parlen de fracàs directament. Ho ha dit a Catalunya Informació la seva portaveu, Anna Gómez.
Fracàs amb el tema de que Renfe no ha pogut convèncer l'usuari per utilitzar el pla alternatiu de transport. Creiem que una tercera part dels usuaris han anat avui amb autobús, per això ha anat tot bé, però els retrasos han sigut demoledors.
Segons Renfe, no es plantegen, en principi, reduir l'oferta d'autocars si no hi ha la demanda prevista.
El govern crearà una direcció general de la gent gran per coordinar les polítiques dirigides a aquest col·lectiu. Ho ha anunciat el president Salvador Illa des del Palau de la Generalitat, coincidint que avui és el Dia Internacional de la Gent Gran. Anna Alfonso.
El govern assegura que l'envelliment serà una política transversal en aquesta legislatura. Promet polítiques efectives dirigides a la gent gran i dotar-les de recursos per tirar-les endavant. Sentim el president Salvador Illa.
Tal com ens vam comprometre i com heu reivindicat de forma sostinguda les entitats, el govern, també m'ho ha proposat la consellera Mònica Martínez, tindrà una direcció general de la gent gran per coordinar i desenvolupar les polítiques adreçades a les persones grans. Ho farem efectiu el més aviat possible, que sigui el vostre punt de referència.
En l'acte de clausura d'aquest Dia Internacional, els representants del Consell de la Gent Gran de Catalunya han llegit el manifest amb les seves reivindicacions. Ho ha fet Magda Bes, vicepresidenta segona del Consell.
Creiem en una societat on es pugui arribar a gaudir plenament de l'envelliment. Envellir no és res dolent, és bo.
Aquest matí, 300 persones s'han concentrat a la plaça Sant Jaume de Barcelona per reclamar un envelliment digne. A Catalunya, el 20% de la població té més de 65 anys.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
És el crit de centenars de persones que s'han concentrat a la plaça Sant Jaume de Barcelona per reivindicar el referèndum de l'1 d'octubre en el 7è aniversari. Convocats per l'ANC i els CDRs han exigit als partits independentistes que trenquin els ponts amb el govern espanyol. Àlex Giral Robert.
Sí, i abans de reunir-se a les portes del Palau de la Generalitat, alguns ja s'havien manifestat davant de la Prefectura Superior de la Policia Via Laietana. Per boca, entre d'altres, de l'exdiputat de la CUP, Julià de Jòdar, els organitzadors han reclamat recuperar la força a les institucions i buscar noves maneres de boicotejar l'estat espanyol.
Cal que provoquem l'estat de forma creativa per tornar a obligar-lo a treure's aquesta careta que s'ha pogut posar a ulls internacionals gràcies als indults, l'amnistia i totes les altres farses que ens volen vendre com a pactes.
I via xarxes, el president de l'UOC, Carles Puigdemont, ha defensat la vigència del referèndum.
Tinguem més força parlamentària o en tinguem menys. El referèndum de l'1 d'octubre és un fet tan contundent que intentar fer política prescindint-ne és faltar al principi de realitat.
Oriol Junqueras, per la seva banda, ha qualificat la votació de fa 7 anys de gran victòria democràtica, mentre que la CUP ha cridat a reconstruir l'independentisme de base per impedir que els polítics es tornin a fer enrere.
Catalunya Ràdio. Som 3Cat. Som 3Cat.
Alexa, inicia Catalunya Ràdio.
Hola, ets a Catalunya Ràdio.
Tots els directes de les emissores de Catalunya Ràdio a Alexa.
Inicia ICAT.
És el projecte Atelier amb una peça de ball.
Inicia Catalunya Informació.
Les temperatures pujaran més de 2 graus.
L'Institut de Ciència...
Inicia Catalunya Música.
7 melodies romaneses de Transilvània.
Aquesta és la cinquena de les danses romaneses tradicionals.
I per sentir els nostres podcasts, només cal que diguis Alexa, inicia Catalunya Ràdio Podcast.
Hola, contents que tornis a Catalunya Ràdio.
Ep, oient de Catalunya Ràdio. Sóc un senyor que fa ninots i els firmo com a cap. Escoltar Catalunya Ràdio està molt bé, però ara ha arribat l'hora de passar a l'acció. He deixat uns ninots dibuixats a la web del Catalunya Nit. Aquesta ha estat la meva part de la feina. La teva és completar-los. Tu pots donar veu als meus personatges. Si la teva frase m'agrada, un regalàs. T'enviem a casa la vinyeta que hem fet a mitges. Està bé, oi?
A la web del Catalunya Nit hi tens tots els detalls. Va, trenca-t'hi el cap i emporta't un regal únic. Catalunya Nit.
J'ai grandi sur une île sans mer, aux vagues sèches et grises. Sur les hauteurs, je flottais en visant les autres rives. Des globules métissés circulent dans les artères bouchées du cannibale au mi-pâte métallique roulant dans ses bouches qui...
5 minuts per arribar a 3:15 de la nit. El primer ministre francès, Michel Barnier, ha fet equilibris per acontentar tothom en el seu primer discurs a l'Assemblea Nacional. La immigració i l'economia han protagonitzat el debut del líder conservador que ha estat escridassat per l'esquerra. El cap de l'executiu vol endurir fronteres i sanejar els comptes del país, ha dit unes promeses que ha seguit des de París. Isabel Galí, bona nit.
Bona nit. Michel Barnier, primer ministre d'un partit que té només el 8% dels diputats de l'Assemblea Nacional, sap que la cambra baixa li és hostil i que el seu govern és fràgil, per això ha encarat les urgències, reduir el dèficit públic. França no té cap altra opció que fer retallades, ha dit.
El nostre objectiu és tornar a posar el país en la bona trajectòria per arribar al sostre del 3% el 2029.
També ha trencat tot un tabú del centre-dreta que representa. Apujarà impostos a les empreses amb més guanys i a les grans fortunes.
Demanarem una contribució excepcional als francesos més rics.
El primer ministre ha parlat davant l'Assemblea Nacional més polaritzada en dècades i l'esquerra li ha fet notar en cada moment amb escridassades una protesta per les seves polítiques properes a l'extrema dreta, ha dit Alexis Corbière, diputat de la França Insubmisa.
La música ideològica que avui se sent més enllà de les fórmules tímides del primer ministre, la música que sona al donar tant de poder al ministre Retailleau és de buscar parlar com l'extrema dreta, cosa que em sembla terrible.
Una esquerra que encara es pregunta de què va servir el Front Republicà a les legislatives per evitar que l'extrema dreta arribés al poder.
Feia molt temps que no el sentíem i avui el fundador de Wikileaks, Julian Assange, ha reivindicat el periodisme d'investigació en la primera compareixença pública des que va ser alliberat. Ha estat en una comissió del Consell d'Europa a Estrasburg, on ha titllat la CIA d'òrgan repressor amb tentacles a tot arreu.
Avui no sóc lliure perquè el sistema va funcionar. Sóc lliure avui després d'anys d'empresonament perquè em declaro culpable de periodisme. Em vaig declarar culpable de buscar una font d'informació. Em declaro culpable d'obtenir informació d'una font i em declaro culpable d'informar al públic aquesta informació.
Fa estona que hem connectat amb Nova York i ara hi tornem perquè aquesta matinada se celebra en aquesta ciutat el debat electoral entre els candidats a la vicepresidència dels Estats Units, J.D. Vance i Tim Walz. Serà el primer i únic debat entre els números 2 de Donald Trump i Kamala Harris. Tornem, per tant, a Nova York. Francesc Garriga, bona nit de nou.
Hola, bona nit de nou.
No sé si hi ha, després de tot el que hem vist en debats aquesta temporada, si hi ha expectació per veure els números 2.
Home, n'hi ha molta perquè d'entrada serà l'últim cara a cara de les eleccions. El Harris-Trump del setembre va ser l'únic debat que veurem i l'últim de presidents, i aquest serà el de vicepresidents. I a més, el que hem vist, com tu deies, a Harris-Trump va servir a Harris per agafar embranzida i consolidar-se com a candidata, i què t'he d'explicar del debat del juny on Joe Biden va descarrilar absolutament i va acabar sent rellevat. Per tant, aquest debat difícilment serà tan decisiu, però sí que serà interessant. D'una banda, a veure com ho fa el republicà J.D. Vance, és conegut per tenir molt bona retòrica, hàbil argumentalment, tot i que les últimes setmanes s'ha vist atrapat en alguns comentaris i, sobretot, en no saber com justificar algunes afirmacions que han anat fent al llarg de la campanya. Per exemple, allò dels migrants haitians d'Ohio que es mengen animals de companyia. Però abans és bo. Abans és hàbil i al davant hi tindrà Tim Walz, un home que sembla menys sofisticat, és el típic pare de família, així es ven i així fa els actes públics, però genera algun dubte. En entrevistes i en mítings es mostra molt natural, molt proper, molt normal. Però com ho faran un cara a cara? Ho veurem aquesta propera matinada. Comença a les 3 de la matinada hora de Catalunya, a les 9 a Nova York, i serà tot just 5 setmanes abans que els col·legis electorals comencin a donar ja resultats.
Doncs tal com ens l'acabes d'explicar, realment genera interès, i on segur que el seguiran especialment és en un petit poble de Nebraska. Explica'ns-ho bé, això.
A Butte, Nebraska. Allà n'estaran molt pendents. Són menys de 300 habitants, però d'allà va sortir un dels dos debatents d'aquesta nit. Tim Walz va créixer en aquest lloc. No hi va néixer, però s'hi va traslladar amb la seva família de molt petit. Allà va anar a l'institut, allà el coneix tothom. És un lloc perdut al nord de l'estat de Nebraska, tocant a Dakota del Sud. Tenen a més de 3 hores qualsevol gran ciutat. No té supermercat, no hi ha botiga de queviures i un parell de bars, tot just. Quan t'hi passeges, de seguida detecten que no ets d'allà, perquè no et coneixen. Allà es coneixen tots. I tots saben també de quin peu calça tothom. Políticament, és un lloc extremadament conservador. I s'estimen Tim Walz, però no el votaran. En aquest lloc són molt conservadors i no tenen cap problema en explicar-ho així. Per exemple, ho feia la Brittany, que és una jove de 28 anys, que diu que afecta personal sí, vots cap.
No hi ha gaire gent que estigui d'acord amb la visió política de Tim Walz o Kamala Harris aquí. Però si preguntes a qui vulguis del poble, diran que en Tim és un gran tipus, però no estic d'acord amb ell i no el votaré. Però mai et diran que és una mala persona o res semblant.
Per tant, aquest poble de 300 habitants, on hi viu encara la Darlene, la mare de Tim Walz, la coneixen tots, però ni tan sols la Darlene s'ha atrevit a penjar al poble cap cartell de suport al seu fill. Al poble, al centre, al bell mig d'aquest petit lloc, hi ha dues banderes gegants que diuen Déu, armes, Trump. Make America Great Again, és bastant clar amb qui aniran aquesta nit a Ullut.
Ostres, sí, quina situació més interessant, i pobra mare que no pugui ni expressar-se, o vés a saber.
Entenc que... ha preferit, vaja, home, s'entén que la mare sí que votarà el fill.
Esperem que sí, pobra.
però ha preferit no trencar la pau d'aquest poble.
Molt bé, doncs un retrat molt interessant i que encara singularitza més la figura de Walz, que havent passat tants anys aquí hagués pogut ser una persona molt més conservadora pel que expliques. Moltíssimes gràcies i demà ens comentes com ha anat el debat.
Aviam, bona nit.
Bona nit. Doncs una altra ciutat que tornem a visitar després de Nova York serà Brussel·les, perquè el nou secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, reclama més inversió en defensa als aliats i torna a posar Ucraïna com a prioritat. En l'estrena del seu càrrec, l'exprimer ministre holandès, que pren el relleu de Jens Stoltenberg, ha minimitzat també l'impacte d'un possible retorn de Trump a la Casa Blanca. Com deia, tornem a Brussel·les amb Jordi Baró.
Canvi de guàrdia avui a l'OTAN, però sense canvi en les prioritats. Ha plegat el noruec Jens Stoltenberg després de 10 anys i amb una ovació als passadissos de la seu de Brussel·les. Ha assumit el càrrec l'holandès Mark Rutte. Conegut per la defensa de l'austeritat com a primer ministre dels Països Baixos, ara pressionen el seu nou rol perquè els aliats gastin més en defensa, un missatge que implica Espanya a la cua en inversió militar a l'OTAN.
Ens cal significativament més despesa en defensa i treballarem els aliats per assegurar que invertim prou en les àrees correctes. Cadascú ha de pagar la part justa que li correspongui.
En l'horitzó del mandat de Rutte hi ha l'incògnita d'un retorn a la Casa Blanca de Donald Trump, crític amb l'OTAN. El nou secretari general, pragmàtic i reconegut per forjar consensos, ha elogiat avui tant Trump com a Kamala Harris i és optimista sobre mantenir una relació sòlida amb els Estats Units.
No estic amoïnat, conec molt bé els dos candidats. Seré capaç de treballar amb els dos, sigui quin sigui el resultat de les eleccions. Per descomptat, no puc votar, per tant, veurem què passa.
A la seva primera compareixença, Rutte ha enviat també un missatge a la Xina. Diu que el suport de Pequín a Rússia en la guerra ucraïna no li pot sortir gratis.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Europa s'ha de preparar per viure amb sequeres periòdiques cada cop més intenses que afectaran la nostra economia i les nostres condicions de vida. Els experts que participen a la Conferència Internacional de Resiliència a la Sequera recomanen augmentar la cooperació per adaptar-nos a un problema que s'estén més enllà de les fronteres nacionals. A Ginebra, seguint aquesta conferència, hi tenim la nostra enviada especial, Montse Poblet.
Bona nit. El registre més extens de sequera dels últims anys a Europa és del 2022, amb 2/3 del territori afectat. Però tot i que ara la situació no és tan greu, Andrea Toretti, coordinador de l'Observatori de Sequeres de Copernicus, recomana no baixar la guàrdia.
Tot el territori europeu estarà afectat amb diferents intensitats i efectes. Tot el continent patirà sequeres. Evidentment, Espanya, com la resta de la regió mediterrània, és un dels punts que ho patiran més. És dels punts calents del continent on els efectes en els diferents sectors i també en els ecosistemes, on el risc en el futur és molt més alt.
Segons la FAO, ja hi ha una 50 de regions del planeta on la sequera causa inseguretat alimentària i uns 700 milions de persones que viuen amb menys aigua de la que necessiten.
Si esteu estudiant batxillerat i teniu el bon criteri d'escoltar aquest informatiu, molta atenció amb el que explicarem ara. El curs començava aquest setembre amb la incògnita encara de com seria la selectivitat aquest 2025, que ja ha d'incorporar canvis. Doncs bé, avui s'han confirmat els primers detalls. La nova selectivitat del proper juny tindrà un model únic d'examen i el 20% de les preguntes seran competencials, per tant, no memorístiques. Ho ha desgranat avui el grup de treball de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles, la CRUE, i compta perquè les faltes d'ortografia i el redactat d'un text podran arribar a descomptar 2 punts. Maria Costa, anem a pans. Això d'escollir opció A o B també passa a la història, eh?
Doncs sí, perquè només hi haurà un tipus d'examen a cada matèria amb l'objectiu que els alumnes no estudiïn només una part del temari per jugar-s'ho a sort el dia de l'examen. El 70% de les preguntes hauran de ser obertes o semiobertes. Això vol dir que en el 30% restant, les preguntes seran tancades, com per exemple tipus test. 2 de cada 10 preguntes hauran de ser també competencials. Què vol dir això? Doncs que l'alumne, tal i com ja es va començar a introduir a la darrera selectivitat, haurà de demostrar coneixement, però també pensament crític, capacitat de reflexió i maduresa. La nova selectivitat té en compte encara més la coherència, la cohesió, el redactat, vaja, l'ortografia i el lèxic. I és que els exàmens de llengua catalana i castellana, aquests errors es penalitzaran amb un màxim de 2 punts. I en el cas de la llengua estrangera, com l'anglès, el francès o l'alemany, es descomptarà 1,5 punts. En la resta de matèries, 1 punt. Aquests són, de moment, els criteris que s'hauran d'aplicar a totes les selectivitats que es facin en les comunitats autònomes de l'Estat espanyol. Aquesta institució també vol homogeneïtzar la data dels exàmens. D'entrada proposa que els exàmens es facin la primera setmana de juny. A Catalunya, però, ja es va fixar que la selectivitat d'aquest curs es farà l'11, 12 i 13 de juny.
Desmantellada la plantació de marihuana més gran des de començament d'any a la demarcació de Barcelona. Com que ja n'hem explicat algunes de grosses, això vol dir que tenia 6.500 plantes i era a Premià de Dalt, Oriol Pujador.
Sí, en concret era una nau industrial del polígon Bovissa. En l'operació policial, que es va fer dimecres passat, però que no s'ha sabut fins avui, van detenir 4 homes d'entre 25 i 46 anys. Els Mossos acusen els responsables del grup de tràfic de drogues i també de frau de fruit elèctric perquè tenien la llum punxada. De fet, els tècnics de la companyia van ser els que van alertar que el consum que registrava aquesta nau era molt alt i compatible, per tant, amb una gran plantació de marihuana. Els 4 detinguts eren dins la nau en el moment de l'escorcoll. 3 van quedar en llibertat després de declarar en seu policial, mentre que 1/4 va passar a disposició del jutge divendres passat davant del jutjat d'instrucció en funcions de Guàrdia a Mataró.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Doncs tanquem els ulls. Imagineu-vos en un lloc on us agradaria estar, on ens hi sentim còmodes, amb calma, on estigueu bé.
¿Del papá?
Un dia més, notícies sobre la pel·lícula Casa en Flames, que sembla que podria tenir descendència. Una segona part. El seu director, Dani de la Orden, ho ha confirmat a aquesta emissora després d'anunciar a les xarxes socials que s'està començant a elaborar una trama que podria fructificar en aquesta seqüela. Montse Pujol.
A la xarxa X de la Orden ha dit textualment content de poder anunciar que Casa en Cendres s'està escrivint i afegeix que és gràcies a la resposta del públic que ha convertit Casa en Flames en la pel·lícula en català més taquillera de la història a l'estat espanyol amb prop de 3 milions d'euros de recaptació. De la Orden, però, ha explicat que de moment el procés d'escriptura, pròpiament dit, no ha començat, però sí que, juntament amb el guionista de la primera part, Eduard Sola, ha posat en comú un munt d'idees. Per cert, que aquesta tarda hem llegit un altre tuit, Manel, en aquest cas del director del 40, dient que estava content de poder anunciar la segona part d'aquest film, que també està tenint una magnífica acollida als cinemes. Aquest tuit, però, sí que ha estat una broma de Marcel Barrena, que té una bona amistat, una molt bona amistat, amb Dani de la Orden. I avui, Emma Vilarasau, protagonista de Casa en Flames, ha dit, en declaracions a Catalunya Ràdio, que sí, que li agradaria que hi hagués una segona part.
És a saber, però sí que m'agradaria. Sempre ho vaig pensar, eh? Quan els veia allà pensava, i ara què fan? I ara què fan? Perquè no s'arreglaran, perquè la gent no canvia. Però com que no han mort, tenen possibilitats, no? Així que, no sé, m'encantaria saber què els hi passa a tots plegats.
A part d'això, una altra pel·lícula catalana que està triomfant més enllà de les nostres fronteres és El mestre que va prometre el mar, de Patricia Font. Després de convertir-se en un fenomen a Austràlia, va guanyar el premi al millor film en el London Spanish Film Festival i ara triomfa a Itàlia. Il maestro qui promise il mare ja porta més de 200.000 euros recaptats.
Jauria, la plaça del Diamant i el musical Un amor particular són els espectacles més premiats a la setena edició dels Premis Teatre Barcelona que s'han entregat aquesta nit a la sala Paral·lel 62. Ho ha seguit la Marta Vives.
El públic ha reconegut Jauria de Jordi Casanovas basat en el cas de la Manada amb dos guardons, millor espectacle i millor autoria, mentre que la plaça del Diamant, dirigida per Carlota Subirós, s'ha emportat el de millor direcció i millor adaptació.
I de nou, allò que parla aquesta obra, la veu de les víctimes d'una guerra, avui en dia això ho estem sentint contínuament i ho hem d'escoltar, ho sabem més que mai.
Pel que fa als musicals, la història romàntica d'Un amor particular de Jumon R i Daniel Feixas s'han portat el de millor en la seva categoria i també la seva protagonista, Maria Jiménez, el de millor actriu de musical. Dan Inglés ha recollit el premi i ha fet aquesta crida.
Espero que el proper any hi hagi molts més musicals en català nominats. No només aquest.
Encara en la categoria actoral, Victoria Luengo i Roser Batall han guanyat el de millor interpretació i el de repartiment, respectivament, pels seus papers a Prima Facie i a Le Congrene Marchepà de La Calòrica.
Molt feliç, em va donar força per seguir fent la funció i això em va passar a casa, a Barcelona, així que moltes gràcies, me'n recordaré sempre.
Pel que fa al Premi Especial del Jurat, ha estat per l'imperatiu categòric. Victoria Spumber.
I vull dedicar-li aquest premi a les dones, sobretot de la meva generació i les dones més grans, que hem picat molta pedra i que ningú les mira.
Francesc Casadesús, qui ha estat el director del Festival Grec del 2017 al 2024, ha estat reconegut amb el Premi Especial dels Recomanadors de Teatre Barcelona per la seva trajectòria en la gestió cultural. Més de 100.000 espectadors registrats han votat entre els nominats escollits per una cinquantena de periodistes culturals i col·laboradors de la revista Teatre Barcelona.
I ara cap a Girona, on han programat 200 activitats durant els 10 dies de Festa Major de les Fires. Anem cap allà, Fèlix Martín.
Els dos espais seran el Parc Central i la plaça Catalunya, aprofitant que ara fa uns dies ha tancat el trànsit en un lateral per potenciar-ne l'ús de vianants. La música en directe se centrarà als recintes de la Copa i al Parc del Migdia, amb tardes i nits temàtiques dedicades a la música electrònica, a la música urbana, al hip-hop o a la música negra, i amb noms com Figaflaues, de Tiets i Obeses. També serà Miqui Núñez, que com a novetat d'aquest any farà l'últim concert de la Festa Major a les 6 de la tarda. Una cloenda potent, expliquen, de les fires, pensada per a tota la família, segons Quim Ayats, el regidor de Cultura.
Abans del Castell de Focs hi haurà un concert, en aquest cas de Miqui Núñez. L'hem acabat també amb força i per això aquest nou concert, doncs, que serà just abans del Castell de Focs i que així tindrem un final de Festa de Fires, doncs, ben potent.
I a més de la música en directe, com cada any a les Fires de Girona, hi haurà Diada Castellera, Trobada de Gegants, les Habaneres a les escales de la Catedral, atraccions per a la Mainada a la Devesa i la 62a edició de la Fira de Mostres. Encara no han fet públic qui farà el pregó el divendres dia 25.
I aquesta és la banda sonora amb la qual ens mirarem avui al cel aquesta nit amb la Gemma Puig. Bona nit, Gemma.
Bona nit, Manel.
Com has fet la tria?
Doncs mira, he triat aquesta cançó del John Pardy que es diu Rainy Night Song perquè demà arriba aquest canvi de temps, però la part més activa doncs arribarà de nit, és a dir, a la tarda ja començarem a tenir les primeres pluges, entraran pel Pirineu, pel Terç Oest, després a la vespre, nit i matinada és quan podrà ploure qualsevol indret, per tant aquesta pluja més de nit i matinada, i també és en aquesta franja on ho podrà fer més intensitat, sobretot entre el Maresme i el Baix Penedès, aquí poden haver ruixats, tempestes que poden ser localment una mica més intenses. Tot això marxarà i dijous només encara tindrem alguns ruixats al matí, però sí que demà tindrem aquest canvi de temps que, a més, doncs, també anirà acompanyat d'un descens de la temperatura. Es notarà, sobretot, aquest descens de la temperatura cap a les comarques del nord-est.
Doncs un canvi de temps que no ens agafarà per sorpresa gràcies a la Gemma Puig. Bona nit, Gemma.
Bona nit.